Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboidia.eus. En el programa d'avui, la Clara entrevistarà a Joan Villarroya, historiador especialitzat en la Guerra Civil Espanyola. La Georgia ens descobrirà el poeta alemany Hans Magnus Enzelberger. I a l'embruix de les tradicions escoltarem la llegenda de l'alliberament de l'emperadriu de l'Alemanya recollida per Joan Amades. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus. Un cafè amb Clara García.
Bona tarda a tots els oients de mica en mica s'omple la pica. Avui ens anirem una mica al passat històric, a la Guerra Civil, als bombardejos de Badalona. Per això parlarem amb en Joan Villarroya i amb en Josep Martínez, un testimoni dels bombardejos que van haver-hi durant els anys del 1937 i el 1938. Bombardejos de Badalona provenien de l'aviació italiana. Els italians tenien certa obsessió amb la fàbrica Lacrosse?
A veure, obsessió no, però era un objectiu molt important. I per tant, la paraula obsessió vol dir específicament no Lacrosse. Home, li tenien perquè la fàbrica Cross era una fàbrica que produïa elements químics molt importants pels explosius i per tant era un objectiu de primer ordre. I com a mínim consta, ara ho dic de memòria, 16-17 vegades que van intentar bombardejar. I en els arxius italians, que això fa molts anys que jo els havia mirat, tenien molta informació de Lacrosse, inclús planos que els havia fet, suposo que el servei d'espionatge, sí, per saber els llocs que tenien que tocar. Però és que era una fàbrica molt important i per això era la paraula obsessió, sí, perquè clar, era tocar una fàbrica, van tocar-la algunes vegades,
sí, sí.
I a vegades hi ha notícies contradictòries, però sembla ser que una de les vegades la bomba va caure amb un element de la fàbrica. A vegades les fàbriques, això ho sé perquè això que deia Roba, trobava els informes dels espies. Moltes vegades aquests deien, no cal que toquin allò tota la fàbrica, si toquen en aquest punt la fàbrica deixa de funcionar. Saps? I a Lacrosse hi ha informes, jo penso que en el llibre últim de l'any passat o de fa dos anys aquests informes els vaig posar, i llavors n'hi ha un que diu em sembla que és del juliol, agost, precisament el bombardejos que va afectar més gent, que va tocar algun punt que la fàbrica va quedar afectada. Sí.
Vale. Això m'ho han anat.
Bueno.
Vale. Hi havia, tu creus que hi havia alguna diferència amb el paper de l'aviació italiana amb el de l'aviació republicana?
Bueno, a veure, l'aviació italiana i el conjunt de l'aviació feixista era molt poderosa comparada amb la republicana, no? Per això els italians podien tenir avions des de Mallorca que bombardejaven Badalona, Barcelona, Tarragona, Almeria, entens? De tot el litoral, des de Mallorca. L'aviació republicana era molt menor i tenia unes capacitats molt més menors.
Clar.
I prou feines tenia, per exemple, tenia alguns avions, però no molts, per intentar defensar els bombardejos, però eren molt pocs, i l'eficàcia real va ser poca.
Vale. La majoria de bombes van caure a prop de la fàbrica, de Lacrosse?
A veure, tu com que ets una altra generació i ara tot això és el port de Badalona,
sí.
I pisos i un passeig magnífic que tenim ara, que surt a tots els anuncis, jo com que ja dic, soc l'any 53, tot això eren fàbriques. Per exemple, a l'institut important d'aquella zona, que és la Llauna, es diu la Llauna perquè hi ha una fàbrica metal·lúrgica que es conserva, o sigui, l'edifici de l'institut utilitza la fàbrica. Es deia la Llauna, que era metal·lúrgia, que en aquella època feien bales. Però des de l'estació fins a Sant Adrià, tot eren indústries. Lacrosse, la Llauna, el cotonifici, Vedrines, la Campsa, tot. Per tant, és aquest sector el que més van bombardejar.
Vale. Com avisaven a la ciutat del perill de bombardejos?
Hi havia unes sirenes.
Unes sirenes?
Sí, unes sirenes.
I eren diàries? O no, eren només en el moment?
En teoria tocaven quan hi havia el perill de bombardeig.
Vale.
Eren unes sirenes que es posaven en marxa perquè, tot i que aleshores no hi havia els elements tecnològics, però sí que hi havia elements d'escolta que com a mínim detectaven que avions s'acostaven.
Vale.
L'única cosa és que aquests avions venien pel mar, no? I aleshores el que no sabien és si anaven a Barcelona, si anaven al Masnou, anaven a Badalona, anaven a Vilanova. I per tant les alarmes sonaven molt i sonaven a molts de llocs. I la gent acabava sabent si era la casa seva, doncs
quan queia,
no? I aleshores aquestes sirenes, davant de la gent era quan anava als refugis. I això sí, perquè molta gent... Clar, ha passat molts anys, però jo quan vaig començar a estudiar això,
sí,
va ser la meva tesi de llicenciatura, que la vaig llegir a l'any 78. O sigui, l'any 78, per exemple, la meva mare, que vivia aquí, la meva mare farà 5 anys que va morir, la meva tia, la meva família, la recordaven perfectament els bombardejos, i com ells, tot el barri, no? I per tant, esclar, l'any 78, imagina't, han passat 22, 40, 40, un any. Bé, fa 40 anys darrere hi havia molta gent que recordava els bombardejos. Aleshores, aquestes sirenes... tenien, saps, era amb un disc gravat,
vale,
que el locutor es deia Garriga i que va morir fa relativament pocs anys, que era la seva veu, locutor de Ràdio Barcelona o Ràdio Associació, i que deia: ciutadans, perill de bombardeig, acudiu als refugis, la Generalitat vetlla per vosaltres, o alguna cosa així. Aquesta era, saps, pels altaveus, i així ho repetia. Aleshores la gent, quan sentia les sirenes,
s'anava al refugi.
Jo he sentit a dir, doncs, que hi ha gent que corria molt espantada cap als refugis i n'hi havia altres que no hi anaven mai. Això dins del mateix carrer, del mateix barri. Quan jo ja et dic, quan era petit, això se'n parlava.
Hòstia.
I, per exemple, a casa la meva mare, el meu avi, que va morir poc després d'acabar la guerra, ell tenia prohibida a la família que es dispersés als refugis i per aquí i per allà. I, per tant, volia al revés, que estessin junts a casa. Per tant, si la bomba hagués caigut a casa, hagués desaparegut la família. I, en canvi, hi havia un veí que, bueno, la meva mare, com que és la seva edat, el recordava molt, doncs que sempre deia que tenia com un cert sentit. Deia que abans que sonessin les sirenes, ja, perquè era una planta baixa i aquest vivia en el pis, i quan sentien que ell baixava corrents per les escales, explicaven que al cap d'uns minuts sonava la sirena. De la por que tenia els bombardejos, com si els volgués.
Els vols sentir.
I va morir amb un bombardeig un dia. Hòstia. Que va anar... a la fa, tenia 15 o 16 anys i anava a treballar a la fàbrica, i en aquests dies, el 30 de juny, hi va morir. Però no va morir immediatament, sinó que va morir 15 dies després de ferides, a més amb una agonia per l'assaltar de la meva mare. Si no hagués sigut per això, els morts, allò que van apuntar aquell dia al registre de l'Ajuntament, pels ferits de 15 dies, no. Jo, perquè era el veí de sobre casa, Quintanalta 37, estant a la llista, pobre, perquè venia. I aleshores a casa explicaven això. Diu, no sonava la sirena, que ell ja fugia cap al refugi.
Hòstia. Joder.
Això també ho diuen d'alguns animals domèstics.
Sí.
O sigui, que es veu que, com si abans de que...
Una intuïció.
Una intuïció, sí.
Hòstia.
Sí, de la por, saps, allò de... Bueno, no sé, un cert sentit. Però aquest noi, sembla que es deia francès de nom, a casa el record que tenien és que estava terroritzat pels bombardejos. Per això, saps, anava... El refugi estava... Hi havia una fàbrica Montal que ha desaparegut, que és, com totes les fàbriques, tots són pisos.
Sí, és veritat.
I allà hi havia una torre que era del director, que havia sigut el primer institut de Badalona, l'any 1934, i en allà hi van posar refugis del barri d'aquesta zona que...
Hi havia un als Cistrells, pot ser?
Sí, bueno, els de Cistrells, per això eren... que encara hi ha algun el turó que hi havia amb les bateries, etc. Allà en van utilitzar alguna en galeria, a la pròpia... No, així com encara en queda un aquí a la plaça de la Vila, que és el refugi, que van tenir que excavar i fer, no?, de formigó... Aquests eren, utilitzaven... galeries,
que
hi ha, sense aquesta part més aixecada, més amb petits turons, doncs obrien galeries, que algunes ja estaven utilitzades, perquè tot això és terra arcillosa, que antigament s'utilitzava per fer totxos, i així. Llavors, ja hi havia els forats, s'ampliaven, i
llavors, ja està.
Alguns, es conserven a nivell d'arxiu planos de molts d'aquests refugis, inclús aquests de galeries.
Hòstia.
Planos igual, sí.
Molt. El meu avi anava al refugi de Cistrells. Sí. A veure... Ai, se me'n va. Vale. Quan quedaven algunes cases destrossades, l'Ajuntament se n'encarregava d'alguna manera?
A veure, en principi, si la casa quedava destrossada, tot el que sabem és que... Bueno, o sigui, no, vull dir, quedava destrossada i la família la tenien que recollir, o altres familiars, o exactament, llavors no hi havia serveis d'acollida ni res. I a partir d'aquí també passava una cosa... En aquella època la majoria de la gent, el 99% de la gent, no era propietari. Així com avui tothom ha fet hipoteques i té un pis, en aquella època no. I per tant, el problema de reconstruir la casa moltes vegades el tenien probablement la família del teu avi, estava a lloguer, no?
En suposo.
I aleshores, sí, m'has dit que era treballador de la Cros, els treballadors en aquella època, i per tant es quedaven pràcticament en el carrer, buscar una altra casa, lloguer, i després de la guerra, això perquè he vist algun document, hi havia una llei sobre regions devastades, que els propietaris, per construir les cases que havien estat afectades, tenien algun, bueno, més que ajudes, quedaven exonerats a les tasses municipals, a altres impostes. Però, perquè jo sí que això, doncs, ja ven en aquest últim llibre, això, quan vaig fer la primera vegada, tot això no sabia ni que existia fa 40 anys. Després he trobat els, saps allò, quan es demanen permís d'obres. Però si el permís d'obra era per una casa destruïda per les bombes, hi ha aquest expedient de regions devastades, una llei, saps?
Sí.
Com aquells pobles que hi va haver la guerra i que els va, perquè hi va haver una batalla i els va destruir. I aleshores hi havia alguns ajuts, però directament no,
doncs
probablement a anar a casa d'algun familiar si hi havia i si no després buscar una altra casa de lloguer.
Vale. A veure... Ai, collons, clar. Vale.
Barcelona, que era com un símbol de la República, per dir-ho d'alguna manera.
Home, era la ciutat més important, excepte Madrid, però Madrid va quedar, diguem-ne, la mica de la guerra, a partir de finals, dels principis del 37, doncs Madrid va quedar una mica al marge de la guerra, en el sentit de que les batalles, les ofensives, i el govern no estava a Madrid, el govern central estava a Barcelona.
I podria això fer com una causa?
A veure, Barcelona era un port, era una ciutat industrial i seu del govern. Per tant, sumava tot per ser un objectiu
per del bombardejo.
Sí, sí,
molt bé.
Sí.
Bona tarda, Josep.
Bona tarda.
Explica'm una mica com vas viure els bombardejos a Badalona.
Quan jo era petit, pues, m'anava a l'escola, quan sortia de l'escola. M'anava a casa, a estar allà amb els pares, els meus germans, i això, després va vindre això de la guerra, va passar el que va passar.
Que va ser exactament, més o menys, aproximadament el mes de març, pot ser?
Jo no me'n recordo gaire, jo era això. Jo era, tenia 8 anys i pico, mon pare treballava a la Casa Cros, i ma mare treballava al Cotonifici, que li deia la borra, i quan va passar de la guerra, pues va caure la bomba a casa meva.
A on va caure de la casa?
A la casa meva, la casa on vivien meus pares, al centre de la casa. Mon pare estava dormint, perquè treballava de nit a la Casa Cros, i estava dormint. Va caure la bomba, mon pare, pues, ara l'expulsió que va caure el bum, el va aixecar del llit, bum, i diu, què passa? El va aixecar, i llavors va veure com estaven els nens allà, destrossats de la metralla.
Recordes si va haver més...
De la metralla, i després, que clar, la bomba, ma mare també la van fer plegar perquè vinguessin corrents a casa, i clar, pues, quan va arribar allà a casa va trobar que hi havia gent allà al pati, què passa? Oi, que aquí una bomba i han matat els dos nens, estan aquí destrossats de la metralla, tota la gent allà mira la porta... Es va avisar en seguida l'Ajuntament, va vindre una furgoneta i es van agafar a trossos amb unes mantes i es van posar, se la van portar a enterrar-la segurament, perquè nosaltres ja no ho vam veure. Vam veure allà ma mare i mon pare allà plorant, i nosaltres vam pujar a dalt del terrat i jo pujar amb mon pare a veure com bombejaven i vam sobre Barcelona, com veien bum, i els avions passant per sobre i els reflectors alumbraven els aparatos i els canyons, bum, i bum, bum. I ma mare i això, pues, no volíem pujar perquè... No volíem veure-ho. I va agafar a l'altre germà petit, i se'n va anar amb ell al refugi.
Vale. On estava el refugi? Te'n recordes?
Sí, recordo, estava aquí a un barri que li deien... Aquí el barri Sistrell.
Barcistrell.
A Barcistrell hi havia un refugi molt gran i tota la gent estava allà dintre, i quan van parar de bombardejar, llavors van tocar la sirena i que duien que ja havien acabat, ja s'havien aparat les bombes i la gent ja sortien de refugis per casa seva, cada una a casa seva.
Igual que recordes que hi havia una alarma per avisar a la gent que ja podien sortir,
també
hi havia una alarma per avisar de que estaven bombardejant?
Sí, també l'alarma també abans d'això, també tocava l'alarma dient que venien a bombardejar, que la gent sortissin i si s'anessin cap als refugis.
La guerra civil va acabar l'1 d'abril del 1939 amb l'últim parte del dictador Franco. Escoltem-lo.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco.
Dedicat a la germana i al germà d'en Josep Martínez, víctimes dels bombardejos a Badalona. Aquí acaba la meva secció, ens veiem pròximament amb molta més ràdio.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda. Hola a totes i a tots. Un cop més obrim aquest racó de les lletres amb un poeta alemany, en Hans Magnus Enzensberger, que a més de poeta ha estat assagista, traductor, editor, etc. Amb un dels seus poemes iniciem la nostra secció. El poema es titula El serraller adormit i fa així. El serraller adormit. Mentre dormo, remo en la meva malla d'acer per un gran mar de gel. En aquells llocs més profunds, la sal gelada m'arriba fins a la gola i jo crido. Dormint. Dormint vaig en un trineu encès a través de l'espai desvetllat, tossar la vall, el cel tempestuós m'amara les costelles i jo crido en fúria. Dormint. Dormint, navego fins a la sepultura en un sagnós paracaigudes suspès a l'espai, la pols torturada m'ennegreix la boca i jo crido rabiós a un serraller. Dormint. Perquè arrabassi tota aquesta fosca, perquè faci esclatar els icebergs de gel, perquè m'obri el meu creixent cor. En Hans Magnus Enzensberger va néixer l'11 de novembre de 1929 a la ciutat de Kaufbeuren, a Baviera, i és considerat un dels representants més importants del pensament alemany de la postguerra. Es tracta, com ja hem dit, d'una figura polifacètica, en alternar el seu treball com a professor amb la literatura, l'assaig, el periodisme i l'activitat editorial. Hans Magnus Enzensberger és un escriptor la producció del qual s'inscriu dins la corrent satírica que el vincula amb l'obra inicial de Bertolt Brecht i sobresurt en la seva obra la crítica mordaç i irònica dels convencionalismes socials. Heus aquí un altre dels seus poemes. Secs. Vencerà la causa dels visionaris, els bornis l'han ajudada, han pres el poder i han fet sec el rei. Prop de la frontera encerclada, els policies juguen a la gallina cega i enxampen de tant en tant a un oculista perseguit per les seves activitats contra la seguretat de l'Estat. Les personalitats públiques duen emplastes negres a l'ull dret. A l'oficina d'objectes perduts es floreixen les lupes i les ulleres que entregaren els gossos dels cecs. Els joves astrònoms aplicats es col·loquen ulls de vidre. Pares que veuen de molt lluny ensenyen aviat als seus fills l'art progressiu de garxejar. L'enemic introdueix d'amagat el col·liri per a la congintiva dels seus agents, però els ciutadans respectables desconfien donades les circumstàncies dels seus propis ulls, empolsinant-se la cara amb sal i pebre, temptejant les joies arquitectòniques i aprenent l'escriptura del Braille. Sembla que el rei ha declarat fa poc que mira amb ulls confiats el futur lluminós. Durant la Segona Guerra Mundial, entre 1944 i 1945, Hans Magnus Enzensberger va formar part de la milícia popular alemanya, la Volkssturm. En acabar el conflicte, estudià llengües germàniques, literatura, filosofia i llengües a Erlangen, Hamburg, Freiburg i París, on es doctorà l'any 1955. Fins al 1957, fou redactor de la ràdio del sud d'Alemanya a Stuttgart i després editor. Llegim un altre dels seus poemes. Ràfegues. Hi ha paraules, llengües com llavors del bé. S'aixequen manades pel vent i tornen a caure. Es fa difícil aferrar-les perquè se'n van molt lluny com llavors del bé. Hi ha paraules que més tard potser remouran la terra. Projectaran tal vegada alguna ombra, una ombra fina o tal volta no. Temporalment, Hans Magnus Enzensberger treballà com a professor convidat a l'Escola Tècnica Superior d'Ulm i posteriorment s'afincà a Noruega, d'on era la seva primera muller. I entre 1965 i 1979 edità la revista Kursburg. Inicià la seva carrera literària l'any 1957 amb la publicació del llibre de poemes Defensa dels llops, el qual el seguí un altre poemari, Llengua de la terra. L'any 1963 rebé el premi Georg Büchner i entre 1965 i 1975 fou membre de l'anomenat Grup 47, una associació d'escriptors de la seva generació, després molt coneguts, entre els que figuraven Günter Grass o Heinrich Böll, que promovien la revitalització de la llengua i literatura alemanyes i la difusió d'una nova cultura alemanya cosmopolita i democràtica després del tràgic parèntesi del període nazi i de la Segona Guerra Mundial. Aquest grup 47 es reunia dos cops a l'any per llegir-se fragments inèdits i enfrontar-se amb la crítica pública. Heus aquí un altre dels poemes de Enzensberger. Fa així. Quadro d'ombres. Pinto la neu. Pinto amb obstinació, a plom, amb un pinzell enorme sobre aquesta blanca pàgina la neu. Pinto la terra. Pinto l'ombra de la terra. La nit. No m'adormo. Pinto tota la nit. La neu cau a plom, amb obstinació, sobre allò que jo pinto. Una gran ombra cau en el meu quadre d'ombres. Sobre aquesta ombra pinto, amb l'enorme pinzell de la nit, amb obstinació, la meva minúscula obra. Durant molts anys, Enzensberger fou considerat un rebel pels seus poemes agressius. El mateix poeta ho explicava dient que hi ha situacions que no es poden presentar d'una altra manera. Entre els seus assajos crítics de la contemporaneïtat podem citar Detalles, Alemanya, Alemanya, entre d'altres, i El curt estiu de l'anarquia, una biografia de Buenaventura Durruti, on l'autor ens demostra el seu coneixement de la història espanyola i de la Guerra Civil. Com a coneixedor de la literatura en llengua castellana, traduïa César Vallejo i a Rafael Alberti. i ha rebut nombrosos premis, entre els que destaquen l'Henry Bull, l'Henry Hain, el Pasolini i un llarg etcètera. Voldríem acabar avui aquest racó de les lletres amb un altre dels poemes de Jens Berger. El poema es titula La merda i fa així. Sento parlar constantment d'ella, com si fos la culpable de tot. Però observin que suau i decidida ella ve a seure sota nostra, perquè aleshores embrutar-li el seu bon nom i adjudicar-lo al president dels Estats Units, a la guerra, als policies, als capitalistes? Que transitòria que és ella! Però que permanent, tot allò que cobrim amb el seu nom. He arribat a creure que estem explotant a aquesta pacífica condescendent? Si l'hem premuda i exprimida, seria ara el torn d'ella de prema'ns la ràbia? Per ventura no ens ha confortat? De consistència suau i singularment no violenta, ella és sens dubte de totes les obres de l'home la més pacífica. En realitat, què ens ha fet ella? Acabem, doncs, amb aquest poema el recull de poesies d'aquest autor que hem llegit avui. Desitgem que us hagi interessat la seva poesia i que us hagi encès l'interès de llegir assajos seus com Política y delito, Mausoleo, etc. Ens despedim de tots vosaltres per avui. Bon cap vespre i bon cap de setmana. Fins a la propera.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
La nova de l'arribada d'un cavaller estranger, que venia a defensar l'honor de l'emperatriu, corregué aviat per la ciutat, que en sentí un gran goig. Tothom, però, parlava molt del braó i la valentia dels seus dos acusadors, i temia que el comte i el seu company no fossin vençuts i cremada la pobra emperatriu, la qual tothom considerava innocent. La gran valentia dels dos acusadors, de qui tothom parlava, arribà a espantar el cavaller que havia acompanyat el comte, fins al punt que la por el va vèncer i, sense dir res, el comte fugí corrent cap a Barcelona. Arribà el moment de donar camp i es presentà el comte tot sol a bregar contra dos. Els dos mantenedors se sentien encoratjats en veure que lluitava dos contra un i cregueren que per la brau i valent que fos, el comte, la brega, era guanyada, car si aquest vencia el primer, fora necessàriament vençut pel segon. Altrament, tots dos estaven frescos i descansats, mentre que el comte acabava d'arribar després d'un mes de viatge a cavall i anava encara tot brut de pols i de suor, cosa que no el disposava pas gaire bé per la lluita. Totes aquestes circumstàncies que animaven els dos mantenedors feren que el comte es captés la simpatia de tot el poble que, reunit a la plaça, esperava el resultat del torneig. I va començar el combat, quan el primer acusador va embestir el defensor de l'emperadriu, la seva llança es va trencar amb mil bocins contra el pit del comte, que atacà furiosament l'enemic i el feu caure del cavall. Quan anava a tornar a embestir-lo, l'acusador demanà treva i confessà que en efecte l'acusació era falsa. L'emperatriu Matilde era innocent. L'altre acusador, en veure la fúria combativa del comte, fugí espantat, sense veure ni entrar en brega. El comte preguntà als jutges què més calia fer per sostenir la innocència de l'emperatriu, i contestaren que no calia res més, que ja havia quedat demostrada. La foguera, que el botxí ja havia encès, fou apagada. Tot seguit, fou deslligada la pobra emperatriu, que no parava de plorar de tanta joia. El comte se'n tornà cap al seu hostal i de seguida sortí a cavall cap a Barcelona. Tot el poble sentí una gran joia pel salvament de la innocent emperatriu. El seu marit demanà qui era el brau cavaller que amb tanta gallardia l'havia defensada i volgué saber on tenia el seu hostal. Però fou gran el seu disgust en saber que ja havia sortit cap a la seva terra sense voler acceptar els honors i les grans gales que a honor seu anaven a ser fetes. L'emperatriu, però, digué al seu marit que era el comte de Barcelona. Un cop enllestides les solemnes festes que per celebrar la victòria de la dama foren fetes, l'emperador va decidir fer un viatge a Barcelona amb tota la seva cort per agrair i reconèixer al seu comte la gesta i valentia que havia tingut a defendre l'honor de l'emperatriu. Els emperadors d'Alemanya vingueren a Barcelona acompanyats de més de 300 cavallers. El comte, per obsequiar-los, feu guarnir una taula de més de 3 llegües de llargada que anava des del peu del turó de Montcada fins a la muralla de la ciutat. Cada noble i senyor del terreny per on passava, aquella taula tan llarga, estava obligat, per manament del comte, a tenir-la ben proveïda de menjar delicat, de carn de ploma, dolces confitures i bons vins. Tota la gent i els cavallers que acompanyaven l'emperador i la seva esposa i els molts nobles i cortesans del comte que havien sortit a rebre'ls podien menjar d'aquella llarga taula tot caminant. El comte i la seva cort foren també grans festes per alegrar els emperadors que estigueren a Barcelona molts dies. Quan partiren, s'emportaren molt bon record del nostre comte i dels cavallers catalans. I amb el mateix bon record, acabem el programa d'aquesta setmana. Recordeu que podeu seguir-nos al nostre Facebook de mica en mica, guionet Bilbo Iria, i tornar a escoltar tots els nostres programes a la web bilboiria.eus. Bona nit i fins la setmana que ve!
Sincronia i els ovnis s'apinyen i avions. Tau, ets el de sora baixa, vermell i talent, massala i merendada, sa pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. Deixaven de riure i els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I alegria, ses veus deixaven de riure i els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tases. I alegria.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.